Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Quan diem que el Sabadell s'ha quedat en terra de ningú, res com una dada per exemplificar-ho. Ara mateix només hi ha dos equips al grup 2 de primera ref que poden dir que estan a més d'un partit, tant de la zona alta com també de la baixa, tenint en compte els ajornats que encara estan pendents de disputar-se. Un és l'Alcoyano, que es va enganxar a la part capdavantera però que s'ha anat desinflant. L'altre, el Sabadell, que aquest últim dissabte tenia l'opció d'enganxar-se de ple aquesta zona alta, però amb la derrota contra el Castellón s'ha tornat a quedar tallat i neda un altre cop entre dues aigües. Més a prop de baix que del play-off, és cert, i per tant no cal relaxar-se ni aixecar el peu amb 11 jornades encara per disputar. I també us dic, ja signàvem aquest panorama fa tot just un meset o mes i mig. Però pels més optimistes, pels que més engrescats estàveu, és evident que l'1-3 de dissabte va ser una frenada en sec, aquestes expectatives. Queda marge i queden un bon grapat de partidassos per davant, començant pel de diumenge contra el Castilla. De fet, només cal veure les tres pròximes cites i la classificació d'aquests rivals, ja que després del filial del Real Madrid anirem al camp del quart, el San Fernando, i vindrà el líder virtual, l'Albacete. Per tant, com per despistar-se amb aquesta agenda.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dimarts, dia 15 de març del 2022, amb el Toni González a les vies de so, ens hi posem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
És dia de Champions. Avui l'Atlético de Madrid es juga aquesta nit al passi als quarts de final de la Lliga de Campions. L'equip de Diego Pablo Simeone visita Old Trafford a les 9 per enfrontar-se al Manchester United després de l'1-1 de l'anada. A la mateixa hora, a Amsterdam, Ajax-Benfica amb 2-2 al partit jugat a Lisboa. Ahir el Madrid va fer un altre cop sobre la taula. Primera divisió, els blancs van golejar 0-3 al Mallorca amb els gols de Vinícius i doblet d'un Benzema que va acabar el partit tocat. La distància de l'equip d'Ancelotti i respecte al segon, el Sevilla ja és de 10 punts. Paula Badosa s'ha plantat als vuitens de final d'Indian Wells. La tenista de Begú ha superat la valenciana Sara Sorribas per 7-6 i 6-1 i la canadenca Leila Fernández serà la seva propera rival. En bàsquet, marcador de la Lliga CB, València 90, Baxi Manresa 85. El basc John Ram segueix el número 1 del món de golf, tot i la seva discreta actuació a The Players, on va acabar el número 55. I Catela és nou reforç del Barcelona de Futbol Sala. És un ala andalús que signa fins al 2024 procedent del Samara rus. Tot això era de la Mancomunitat cap enllà. Si mirem cap endins...
Què es comenta la recepció?
Parlarem avui en profunditat del Sabadell, de Gassama, del nou reforç anunciat ahir, de Facu García, del públic a la nova Creu Alta, dels partits pendents a primera ref, entre d'altres històries, també de segona catalana, amb el Tibidabo sortint del descens i amb la victòria del Sabadell B, al derbi a Olímpia, entre arlequinats, contra el Can Rull Rómulo Tronchoni. Jordi Molins, nou vicepresident de la Federació Catalana d'Atletisme, i a més avui tindrem futbol sala amb els grups de Raona guanyant o amb el partit de Copa Catalunya d'avui de l'Escola Pia.
L'actualitat de la primera ref.
Suspesos els entrenaments de la base de l'UCAM Múrcia degut al risc que suposen les condicions meteorològiques actuals per la calima, que ha deixat imatges molt curioses realment a la zona de Llevant, d'estadis, a Alacant, per exemple, a Múrcia sobretot, o Albacete, amb el cel completament taronja. El San Fernando prepara un 2-1 en entrades contra l'Alcoyano. A l'Albacete, Diego Johannesson, lateral dret, intervingut amb èxit de la lesió de gravetat soferta a Madrid la setmana passada. Per cert, en surt avui el Carlos Belmonte, Albacete, amb un incendi en una sala de l'estadi on hi havia benzina. S'ha resolt sense incidents, segons informa Radiomarca Albacete. I per últim, l'Andorra, que pot ser líder si fa la feina, inicia una tournée per tota la geografia espanyola. Avui han sortit d'Andorra, camí de Linares, on jugaran demà. D'allà aniran a Palma de Mallorca i tornaran al Principat Pirinenc diumenge. No està malament el viatget.
La notícia curiosa.
I ens n'alegrem d'ella. Dinamarca convoca Eriksen 9 mesos després de l'aturada cardíaca que va patir a l'Eurocopa. Al web d'Esport 3, entre altres llocs, llegim aquesta convocatòria del país nòrdic amb l'ara jugador del Brentford anglès pels partits de final de mes de la selecció danesa contra Països Baixos i Sèrbia.
De quin partit no estarem pendents?
Ens posem traves a nosaltres mateixos. El Legia Varsovia, fins aquí molt bé, jugar contra el Termalicha Niechitscha a 7:15, jornada 5 a la Lliga de Polònia.
I a les xarxes socials.
El porter de l'Elche de primera divisió, Edgar Badia, visitant un arlequinat, Ramon Folk. Feliç de veure-us també, deia a través de les seves stories d'Instagram, l'exporter, entre d'altres, del Reus Deportiu.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant de manera ben especial el doc del Sabadell, Agustín Fernández, excapità arlequinat en un parell d'ocasions, en un parell d'etapes, que en fa 40, també bufa espelmes avui. L'exporter del centre d'esports va passar amb més pena que glòria, en aquest cas, Roberto Gutiérrez, i el jugador de vòlei del Club Natació Sabadell, Jordi Arís.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Nou minuts i mig per sobre de la una. Entrem en matèria avui amb diferents fronts oberts pel que fa a l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell, amb un nom propi així de sortida, el de Facu García, que va ser una de les novetats a l'11 titular de dissabte contra el Castellón, un mes després de l'última vegada, clavat allò d'un mes, del 12 de febrer a Sanlúcar al 12 de març contra el Castellón. L'estat de Guza i d'Altimira, com sabeu, els dos en febre, com explicava el mateix Pedro Munitis en el postpartit, va propiciar que l'argentí tornés a sortir d'inici, tornés a aparèixer en una fotografia inicial del Centre d'Esport Sabadell. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Adrià Arroyo, com estem?
Què et va semblar aquest doble pivot, segurament de més múscul que del normal? És cert que amb un 1-4-4-2 i no amb un 4-2-3-1 que habitualment dibuixa Pedro Munitis, però la parella Yago Indias i Facu García et va acabar de convèncer al mig del camp.
Dos jugadors que per mi estan perfectament capacitats per jugar de titulars al Sabadell, especialment Yago Indias, perquè ho ha anat demostrant en aquestes últimes setmanes, però sí que és cert, Adri, que potser trobaves a faltar alguna coseta més, no? Aquelles coses que t'aporten més en atac, tant Sergio Aguza com Sergi Altimira. També és veritat que un cop et poses per davant en el marcador, també penses, home, doncs potser tampoc et va malament, no? Com a mínim jo, amb la meva mentalitat més conservadora, més...
Si repartim i no parlo de futbol, doncs mira, ja ho tenim fet, no? Ja anem per davant.
L'únic que, clar, aquí, si t'empata el Castellón, que és el que va passar, i després se't posen per davant, sí que això, trobes a faltar una mica, doncs, una mica de poder ofensiu. Després Munitis va introduir els canvis, però com deies, Adri, al final, l'estat de Guza i d'Altimira, doncs, no era l'òptim de cara a aquest partit contra els orelluts.
De fet, vam haver de recórrer als serveis d'Aguza, que va entrar a la segona meitat, malgrat la mala nit que havia passat el de Viladecans. Avui comencem amb el d'Olavarria, 17 partits aquesta temporada de Facu, 11 de titular, 6 enfrontaments complets, o sigui, els 90 minuts de joc, fregant el miler de minuts, 938 en Lliga. És cert que ha anat entrant i ha anat sortint dels 11, tant d'Antonio Hidalgo com ara de Pedro Munitis. No ha tingut allò una continuïtat sempre, una regularitat, sinó que l'argentí ha anat una mica a batzegades. Hi ha hagut moments de la temporada on ha estat molt protagonista i d'altres, coincideixo amb tu, que des de la irrupció al mig del camp de Yago Indias potser ha quedat en un rol una mica més secundari. Per cert, això no és novetat, Parc, i de fet aquesta setmana va lliurar-se, però el ritme, avui que repassàvem aquestes estadístiques de Facu García, impressionant de targetes grogues, eh?
Sí, de fet, Campos Salinas, que tant va desesperar el personal present a Nova Creu Alta, realment, a nivell de targetes grogues a futbolistes de camp, per dir-ho així, la veritat és que es va contenir bastant, si ho penses.
Per mi va ser part del problema.
Sí, per en alguna acció sí
per
que...
Per aquí va començar a escapar-se-li el partit de les mans, no? Perquè al final, si controles una mica, potser les regnes del control del partit el tindries una mica més per la mà. Però vaja, és veritat, Facu no va veure groga i... Estic amb tu, que tampoc és que n'ensenyés moltes.
No, com dius l'argentí, doncs això, no va ser en un estat dissabte. En total sí que en té 8, ha vist 8 grogues al migcampista, amb una mitjana d'una amonestació cada 117 minuts. Per tant, no decep de moment l'argentí en aquest sentit, perquè surt pràcticament això, una groga per partit. Va, escoltem-lo, a Facu García, que valora així el seu retorn a la titularitat.
Me tocó volver, pero bueno, creo que demostramos cada uno de su lugar que somos capaces y que estamos predispuestos para hacerlo lo mejor posible, como te digo.
Per cert, no ho hem dit, però avui segon dia consecutiu de descans per a la plantilla del Sabadell. Demà tornaran a la feina els arlequinats de Sant Oleguer preparant ja el Sabadell-Real Madrid-Castilla, un senyor partit, diumenge 5 de la tarda a la Nova Creu Alta. Faco, precisament, també ha parlat en clau col·lectiva, eh?
Sí, considera que el partit de dissabte contra el Castellón va estar una mica condicionat per com van arribar al partit i també per l'estat de la gespa, amb els aiguats que van caure doncs, en les hores prèvies i fins i tot durant els dies previs. I reconeix, Faco, el punt de decepció per no haver-se pogut enganxar el tren capdavanter amb una victòria, però igualment està satisfet amb la reacció dels últims mesos.
Ahora un poco triste por cómo fue la derrota, pero bueno, el equipo está muy contento por lo que está haciendo, estamos todos tirando para el mismo lado y creo que eso se está demostrando.
Sergi Parc, Facu García, trencant tòpics, no perquè no parli amb tòpics futbolístics, sinó perquè deu ser dels pocs argentins que parlen poc, eh?
Jo recordo que vaig estar en la seva presentació quan, bé, després de fitxar aquest passat estiu, va ser presentat juntament amb Guillem Molina a la sala de premsa a Miguel Quereda.
I amb la primera pregunta t'esperaves un speech de 3 minuts,
sí, o no? Sí, clar, jo dels dos esperava que Facu potser fos el que parlés més, i realment recordo això, que tampoc eren respostes molt llargues. Guillem Molina crec que té un bon discurs,
sí,
sense tampoc allò extendre's en excés, no? Però
ser jove...
Sí. I dels dos al final doncs, parlava més Guillem Molina que Facu García, que és una cosa que va sorprendre, però sí, com dius, bé, l'argentí doncs més escuet en les seves paraules. En tot cas, Adri, el futbolista, recordem, s'ha dit pel Leganés, ha dit que la bona feina que estaven fent fins ara no queda embrutada per un partit, amb la qual cosa confia que s'allargui aquest bon moment, tot i, insistim, la derrota davant del Castellón.
A pesar del partido de hoy, creo que venimos con una buena racha, creo que lo demostramos, y bueno, la dinámica no... Se corta un poco ahora, pero creo que estamos decididos y somos capaces de hacerlo mucho mejor que hoy.
Ara, Adri, parlarem del tema del públic. Abans, em deixes que et doni una dada curiosa?
És bona o no?
No està malament.
Vinga, va.
Ara mateix, el Sabadell és la tercera millor defensa de la Lliga. Pot sonar estrany, veient que l'equip al final és desè i està a 7 punts del play-off.
I amb les males ratxes que ha tingut durant la temporada.
Clar, i sobretot a l'inici de temporada. I a més, si m'apures, venint d'haver encaixat 3 gols en aquest últim compromís contra el Castellón, però amb 25 punts, el Sabadell està empatat en aquest... amb 25 gols en contra, el Sabadell està empatat en aquest capítol amb l'Albacete, equip de la zona alta, de fet, el líder ara mateix del grup 2, i només el superen els 21 gols de l'Andorra i els 20 del Nàstic, que tampoc està dins del play-off, tot i que és la millor defensa. Per tant, també curiós aquesta xifra dels Grana.
Doncs si dèiem que la segona B històricament era 1-0-0-1 i per tant, si tu tenies pocs gols en contra, que no pas punts, segurament era garantia d'estar a la zona play-off, això s'està trencant a la primera ref aquesta temporada. Tenir pocs gols en contra no està sent sinònim d'estar a la part alta. El Sabadell, tercera millor defensa, està al desè i com deia el Sergi Parc, el Gimnàstic de Tarragona, tampoc està dalt, tot i que està més a prop, i és la millor defensa directament de la Lliga. De fet, posats a buscar curiositats, que està ben buscada aquesta del Sergi Parc, el Sabadell té un average general millor que el del Castellón, tot i l'1-3 d'aquesta última jornada, i estem parlant d'un -5 en el còmput general del Sabadell, un -4 dels orelluts, i malgrat tot els castellonencs amb pitjor average general i després d'haver guanyat aquí 1-3, estan dins de la zona de promoció d'ascens, com a cinquè classificat, i l'equip de Pedro Munit és desè. Per tant, és veritat que el Sabadell ha anat guanyant molts partits últimament, 3-0-0-3, i que, per tant, ha eixugat tot aquest deute que tenia en els gols a favor i en contra, però vaja, el que diem, números curiosos, el Sabadell mitja taula, amb un molt bon average general i amb una molt bona defensa. Un parell de minuts per sobre d'un quart de dues i llavors està el tema de la massa social, de l'assistència a la Nova Creu Alta. La dada ràpida ja la vam deixar caure el mateix dissabte al Sabadell en joc a la retransmissió del partit. Els dos dies de més públic a casa han acabat igual, amb derrota i a més amb el mateix guarisme, 1-3 contra el Barcelona B al tram inicial de Lliga, jornada 4, i ara també contra el Castellón, dissabte passat. En els dos casos es va superar la barrera dels 4.000 espectadors a les graderies i avui el que fem, Sergi, és comparar aquesta dada, ja no tant amb la que ja coneixíem, d'altres entrades a la nova Creu Alta, etc., sinó una mica amb la resta de la primera ref per posar allò al seu lloc. Què suposa que 4.646 espectadors vinguessin a la nova Creu Alta?
Mira, Adri, com a primer titular, només dos partits de la categoria d'aquesta primera ref van tenir més públic a l'estadi que aquest Sabadell-Castellón. El sostre de l'últim cap de setmana va ser el Sardinero, amb el Racing jugant sobre escletxa, i de fet com ho va fer en el lideratge. Ara l'equip, per cert, d'Àlex Arlequinat, Guillermo Fernández Romo, li treu 6 punts més la baraix al Deportivo de la Coruña, que també ens ho diuen fa res, un parell de mesos per dir alguna cosa, i tampoc ens ho acabem de creure.
Han passat de menys 6 a més 6 i a més entremig guanyar-li la baraix, o sigui que déu-n'hi-do la reacció cantàbrica.
I per això a Santander, que s'ha instal·lat també la il·lusió per tornar al futbol professional, es van donar cita 9.809 espectadors en la victòria del seu equip per 2-1 contra el Zamora, i amb el segon gol, per cert, al minut 92. Per tant, ja et pots imaginar l'èxtasi que hi havia a la capital càntabra. Darrere del Sardinero ve el Carlos Belmonte, 6.509 espectadors, que van presenciar l'Albacete-Balears, tot un partidàs, un duel directe de la part alta del grup del Sabadell. I darrere ja venen els 4.646 de la nova Creu Alta. I per sota, amb més d'un miler de persones de diferència, els 3.625 del nou estadi de Tarragona en el Nàstic Costa Brava, i els 3.571 del nou Vivero al Badajoz Deport, un altre tros de partit, en aquest cas del grup 1. Tot això, Adri, comptant només els clubs que faciliten les entrades, és a dir, el número oficial d'espectadors.
Sí, n'hi ha que no ho fan, però tampoc és que hi hagués cap altra entrada multitudinària en aquesta última jornada. Et llenço la pregunta, que li deia també ahir al Pau Vituri, Parc, i diumenge què, en aquest Sabadell-Real Madrid-Castilla? Més encara que aquests 4.646 del Castellón per allò de ser el segon equip del Madrid, depèn de la pluja, tu si t'haguessis de mullar, i no parlo de la pluja, evidentment, què diries?
Fixa't que jo, abans del partit contra el Castellón, deia que creia que hi hauria més de 3.000 espectadors, però menys de 4.000, i pensava en el Castilla que sí que hi hauria més de 4.000.
Doncs fàcil, el que pensis ara li sumes 1.600 més, que és una mica la forquilla que l'altre dia et vas equivocar. I...
No, jo sí que pensava això, que i més sent diumenge a la tarda, i per l'atractiu que presenta doncs, el filial del Madrid, que sí que hi haurien més de 4.000, però clar, veient aquest precedent contra el Castellón, on es van superar els 4.600... Crec que tampoc és utòpic pensar que per què no es podrien arribar als 5.000 espectadors. És una xifra, allò, molt top. I més tenint en compte que al final la massa social de socis voreja aquesta xifra, no? Un 5.100, una miqueta més, aproximadament.
Sí, gairebé 5.200. Crec que eren 5.187, segons el web oficial del club ara mateix.
Per tant, el meu pronòstic és que es supera la xifra del dia del Castellón, però no s'arriben als 5.000.
O sigui, 4.900...
4.800, 4.900, una cosa així.
El meu pronòstic, si voleu, també, és que tornarem a estar al top 3, eh? De la jornada de primera ref d'assistències, perquè al final, Sergi, de fet et diria que veient una miqueta els partits que hi ha un parell que potser estan una mica per sobre i estaríem parlant un altre cop de la tercera millor entrada del cap de setmana.
Home, sí, mirant l'agenda d'aquest cap de setmana, doncs els dos que podrien estar per sobre, el primer un clàssic a Riazor, hi ha un Deportivo Cultural Leonesa, i al final doncs, ja sabem que l'equip coruñés sempre aplega moltíssima gent als seus partits a casa. I l'altre, doncs, el Castellón Balompédic Alirense a Castalia podria ser perfectament també amb millor entrada.
Suposo, sobretot perquè coincideix amb les festes de la Magdalena i per tant, allà a Castelló de la Plana sempre genera aquest xup-xup, ja estan cuinant iniciatives per tenir una bona entrada, per tant, veurem si superem o no aquest partit de diumenge a les 5 de la tarda del Nova Creu Alta a l'anterior contra el Castellón, però vaja, sí, em referia a aquests dos, al Deport Cultu i al Castellón Balona.
Precisament, Adri, ja que dius que el tema de les festes de la Magdalena allà a Castelló de la Plana. Ha canviat l'horari d'aquest Castellón-Balona. S'anava a jugar en principi diumenge a la tarda, s'ha avançat a dissabte a les 5, a petició del Castellón, perquè el diumenge a la tarda precisament hi ha un d'aquests actes centrals de les festes i per temes de dispositiu de seguretat doncs era complicat que les dues coses coincidissin, així que finalment doncs això s'ha avançat aquest partit a dissabte a les 5.
Doncs veurem el rànquing. D'aquí una setmana, si toca, ja repassarem una miqueta les assistències i veurem si el Sabadell torna a estar entre els punters o no en quant a massa social en aquest partidàs. Diumenge a les 5, aquest Sabadell-Castilla. En tot cas, el que és evident és que els jugadors també agraeixen aquest xup-xup, aquest suport extra, encara que de moment, com diem, les dues millors entrades siguin dues derrotes. Una mostra, les paraules de Iago Indias.
Darle las gracias a la gente, porque la verdad es que han estado magnífica. La verdad es que del primer minuto han estado con nosotros, nos han apoyado, nos han ayudado. Los momentos difíciles han estado apretando. Creo que se ha visto esa comunión, ¿no? Afición-equipo, que seguro que va a hacer que nos levantemos de esta derrota y con ganas de disfrutar de un siguiente partido contra un gran rival y seguro que todo va a ir bien.
Hi ha ganes de partides també dins del vestidor en aquestes últimes hores de descans abans de posar-se a la feina. Demà el Matías Santolaguer a preparar el partit contra el Castilla. Pedro Munitis també ha agraït aquest esforç extra de l'afició.
Sí, portem un parell de tastets d'aquestes declaracions de l'entrenador del Centre d'Esports sobre el Públic Arlequinat. El primer dient que té mèrit el que ha fet la seva plantilla perquè ha aconseguit enganxar l'afició i a la vegada Adri reconeixent i subratllant un gest de la graderia dissabte.
Yo creo que tiene mucho mérito lo que ha hecho el equipo para enganchar a la afición y por nuestra parte es de ser agradecido, es porque lo fácil es lo contrario, ¿no? Es una forma de expresar lo que están sintiendo y no ha sido así. O sí han sido capaces de expresar lo que sentían y lo que sentían a lo mejor era orgullo por lo que estaban viendo ahí dentro, que puede ser, ojalá que sea esto.
I afegia Munitis que quan tens opció d'enganxar-te a dalt i la desaprofites, el més normal és mostrar aquesta decepció girant l'esquena a l'equip i, en canvi, tot i la derrota, van sortir de la nova Creu Alta ovacionats pel públic.
Nos fastidia mucho una semana más no haberles podido dar el caramelo del resultado. Al aficionado no lo engañas. Sí es cierto que el resultado muchas veces, la sensación que te deja, pues es muy importante, pero yo creo que han visto a su equipo, creo que se han sentido identificados con lo que veían, nos han apoyado, con toda la ilusión que venían al partido. Cuando se pone el rival por delante, lo fácil es pagar con el equipo tu frustración, que es tu única forma de expresar lo que estás sintiendo, pues a lo mejor silbando o dándonos la espalda o no apoyándonos, y ha sido todo lo contrario.
Facu García, les assistències a la nova Creu Alta, el públic i, a més, n'hem de comentar també una mica el nom propi de la jornada d'ahir, el de Lamin Gassama. Per sorpresa, nou reforç arlequinat, com sabeu, el senegalès, tot i que nascut a Marsella, francès de naixement, no serà presentat fins la setmana que ve, en principi, però de moment, Sergi, avui ja s'ha entrenat, ho ha fet, això sí, com dèiem, en solitari, entre altres coses, perquè avui la resta tenia descans.
Sí, recordem que l'equip no torna a la feina fins demà, amb aquests dos dies seguits de descans que va donar la plantilla Pedro Munitis. Per tant, demà el nou lateral dret arlequinat s'incorporarà a les sessions grupals. Ahir ja va signar i va passar el reconeixement mèdic per la tarda i avui primer entrenament individual, com deies, Adri, des que ha arribat aquí a la ciutat a Sabadell. Ahir al Tribuna Preferent teníem a un analista sabadellà expert en futbol africà, l'exarlequinat internacional en el seu dia per Guinea Equatorial, Alberto Jogobono. Per cert, veu estar una bona estona, també parlant de la Minga Sama. Crec que va ocupar la primera mitja hora del programa, pràcticament.
Tranquil·lament.
Va donar allò de sí, el tema de la Minga Sama.
Com li vaig dir al Pau Vituri, i que se m'entengui la ironia, bona cortina de fum, per no parlar del Castelló i de la derrota i de la ratxa trencada, etc. Pam, un mundialista, un jugador que ha estat a Copa Àfrica, que ha estat sempre a primera divisió, sempre va bé per tenir mitja horeta aquí d'il·lusionar-nos, encara que sigui després d'una derrota.
No, sembla allò quan el Barça o el Madrid perden i el dia següent o el cap de dos
dies... Se rumorea el fitxatge.
Sí, no és exactament el mateix, em sembla.
No, no és el mateix. Hi ha un clàssic d'aquí a no gaire, em sembla. O sigui que aquestes portades,
sí, aquest
no descartis que dilluns potser les tens, però vaja. Sigui a Madrid o sigui a Barcelona,
sí,
no sé
sí.
Si serà l'AS, el Marca, o si serà l'Esport o el Mundo Deportivo.
En tot cas, Adri, va, que ahir a la tertúlia, doncs, com dèiem, veu tenir allò un vídeo, una anàlisi de l'Alberto Jogobono, l'ara comentarista televisiu, analitzava aquest fitxatge un pèl exòtic del conjunt arlequinat amb dues claus. La primera, repassant una mica el perfil de futbolista que incorpora el Sabadell amb Gassama.
Un lateral de molta solvència. Jo entenc que el Sabadell ha trobat aquí una oportunitat de mercat, ha trobat un jugador lliure, ha trobat un futbolista de ressò, de renom, i evidentment és un jugador que portarà molta experiència, molta solidesa a nivell defensiu, sobretot s'entén que per constitució i per memòria física, no, el futbolista serà en bones condicions de seguida i sobretot que pugui entendre bé què és el que Munitis li demana, no, als laterals. Té bona arribada, quan arriba a metres finals generalment no es complica massa, és a dir, és arribar a zona definitiva i posar centrades. Així hem vist diverses assistències, no, ja sigui amb la selecció senegalesa o amb el propi Lorient o amb la Lliga Turca, per tant una incorporació molt interessant.
Parlava Alberto Jogo d'assistències de Gassama en la seva etapa a la Lliga Francesa o Turca i em ve al cap la d'assistències que portem en els últims partits dels laterals, no? Perquè, per exemple, Caixa l'altre dia remata una centrada de Muguruza, el mateix Caixa a Albacete marca després de centrada de Caballo des de l'altra banda, des de l'altre lateral, si m'apures les mans a la Bissoker, la Condomina, venen d'una centrada lateral de Muguruza, o sigui que precisament aquesta figura dels laterals laterals que s'incorporen a l'atac i que generen moltes centrades, que deia l'Alberto ara, no es complica molt, arribar i posar-la. Ens està donant bastant de profit en les últimes setmanes, per tant, aquí un efectiu més que guanya Munitis a l'hora de buscar en els seus plantejaments fer mal per les bandes.
Estava pensant també que el gol de Boniquet l'altre dia contra el Costa Brava també ve d'una passa de Diego Caballo, així que, com dius, sí, els laterals doncs, tenim protagonisme
de resistència. El paper d'assistent venen des d'aquesta posició.
Veurem si Gassama també s'afegeix a aquest club d'assistents dels laterals. Vols una segona d'Alberto Jou o no?
La vull.
Vinga, aquesta una mica més general, no tan centrada en el nou reforç arlequinat, sinó en la recerca de nous mercats, que sembla que el club ha obert incorporant un jugador que estava sense equip però que venia de la Lliga Turca, del Göztepe, recordem, i que mai havia jugat a Espanya i, a més, és un internacional per un país africà. Per l'Alberto, és un encert buscar aquestes vies alternatives.
M'alegro especialment perquè el Sabadell comença a obrir el focus, no? Comença a obrir una miqueta aquesta percepció d'anar a buscar futbolistes fora del mercat habitual. És cert també que si vas a barallar-te amb equips, doncs no ho sé, Atlètic Baleares, Andorra, Castelló, doncs potser no pots competir amb ells, no? Per fitxatges que són doncs, de la segona divisió B, mítics, o de la primera federació ara mítics, o de segona divisió A, que potser gaudeixen de menys minuts. Per tant, s'ha d'obrir una mica la ment, s'ha d'obrir una mica el focus per anar a buscar mercats, diguéssim, alternatius, no? I crec que la incorporació de Gassama respon a aquesta oportunitat i respon també a aquesta obertura, no? De ment.
Doncs el perfil de Lamin Gassama i també aquests mercats alternatius que explora el Sabadell com a tastet de tot el que ens va explicar ahir l'Alberto Jogo Uono. Podeu recuperar el programa íntegre, com sabeu, del Tribuna Preferent, amb el Pau Vitori al capdavant d'ell, als nostres canals de Twitch, a Ràdio Sabadell i també al YouTube d'aquesta casa. Gairebé l'equador del programa, dos quarts de dues. Abans d'acabar la informació del centre d'esports, de fet, de seguida parlarem també del seu filial, el Sergi Parc us havia preparat avui un bonus track. Avui no hi ha futbol de primera ref, és veritat, hi ha partits de Champions, hi ha un senyor partit, Manchester United, Atlético de Madrid, entre d'altres, però demà sí que tenim futbol de primera ref i ha estat buscant el Sergi un bon grapat de partits que s'han anat eixugant en les últimes setmanes, però en queden tres encara, pendents de recuperar en aquest grup 2. Per tant, Sergi Parc, això encara pot canviar perquè la classificació té un punt, si ho vols entendre així, de fictícia o de virtual, en funció d'aquests tres partits pendents.
Sí, de fet, jo pensava, Adri, que encara en quedaven més de pendents, quan he vist que eren tres, doncs m'ha sorprès una mica i tot, però bé. En tot cas, aquí, clar, la pregunta que ens havíem fet a la redacció era, com dius, la classificació al final, doncs has d'agafar una mica amb pinces, o no, per tots aquests partits ajornats que encara s'han de recuperar. Per tant, la distància del Sabadell a mirant cap amunt o mirant cap avall és la real o no? D'entrada, Adri, deixa'm dir-te que demà a dos quarts de nou a Linarejos es juga al Linares Andorra, a l'equip andalús.
Pot situar-se líder, no? L'Andorra si guanya.
Sí, si guanya és líder perquè està a dos punts ara mateix de l'Albacete. Per tant, oportunitat d'or pel conjunt tricolor. A l'equip andalús, al Linares, encara li faltarà un altre partit per posar-se al dia, que no té horari. És un duel entre andalusos, Linares-Saluqueño, i a part d'aquestes dues cites, també queda pendent, si recordes, el Real Madrid-Castilla o Camp Múrcia, perquè els universitaris el van ajornar just abans de la visita del Sabadell allà a la Bisòquer, la Condomina. Aquesta visita del conjunt de Salva Ballesta a Valdebeba serà d'aquí a dues setmanetes, el 30 de març, si no hi ha cap nou contratemps.
I com deies ara, avui et preguntaves com quedaria el Sabadell en el pitjor dels escenaris un cop es posi al dia al 100% la categoria.
La distància ara mateix, mirant cap amunt o cap avall, és real o no és real? Jo diria que més aviat sí, perquè d'entrada t'he de dir que respecte al play-off no canvia absolutament res, passi el que passi en aquests partits ajornats. Per tant, la distància de 7 punts respecte a la zona alta és absolutament real. Si mirem amb el retrovisor, que tu ho fas més, em sembla, Adri, que ningú, sí que pot canviar una mica.
Per si de cas, per prudència.
No, ja fas bé. Pot canviar una mica, com deia, no gaire, però sí un pèl al panorama. Hi ha molts equips de la zona baixa implicats en aquests tres partits ajornats. Com a titular, Adri, en el pitjor dels casos ens quedaríem a 4 punts de la zona calenta, és a dir, un menys del que tenim ara, perquè ara mateix el Sabadell està a 5 punts del primer equip que baixaria. I podríem arribar a caure del desè al 12è lloc, perquè et podria passar al Castilla i al Linares. Al final això és ciència ficció, perquè quan es juguin aquests partits a saber com està el Sabadell i la resta, però vaja, comptant-los com si ara juguessin, doncs la cosa quedaria així. I una última idea, Adri, l'Alcoyano i el Sabadell són els únics equips que estan a més d'un partit de distància, tant de dalt com de baix. Per tant, allò de que el Sabadell està entre dues aigües és 100% literal, perquè, insisteixo, la resta d'equips ho estan o a 3 punts com a màxim de dalt o a 3 punts com a màxim de baix.
El que passa és que queden encara 11 jornades i, per tant, això pot canviar moltíssim.
Absolutament.
Tant per dalt com per baix, i hem vist moltes mostres del San Fernando que agafa la dinàmica positiva, la inèrcia positiva, i s'hi fot a la part alta, o el Nàstic també, que va estar aquí flirtejant amb els llocs de play-off, el mateix Alcoyano, que va agafar la ratxa, va plantar-se allà dalt i està ara mateix, si fa no fa, cosins germans amb el Sabadell, l'Algeciras, per exemple, que havia tingut un mal moment i ara un altre cop torna a reenganxar-se, i al revés, home, tenim molts exemples de, no sé, em ve el cap, per dir-te algun, el Barça B, que va arribar a estar a dalt i que està aquí més pendent de la cua que no pas de la part alta. Per tant, una categoria de ratxes, una categoria d'inestabilitat a la qual no et pots despistar perquè passes de lluitar per l'ascens a fer-ho pel descens en un parell de setmanes i prou, i tenint en compte el calendari, és que clar, al final és Real Madrid-Castilla, és San Fernando, que està a dalt, i després l'Albacete, o sigui que el calendari del Sabadell és realment duríssim en aquest tram.
Brutal. Les tres pròximes jornades, déu-n'hi-do, com de complicat serà per l'equip de Pedro Munitis. Tu signaries ja quedar-te entre dues aigües pel que resta de temporada?
Tens mala baba, eh?
És que...
Jo sí, però perquè
si tu signaries.
Sigui, jo fa molt de temps que, com venim encadenant Olot, patint fins a última hora allò per intentar salvar-nos, el play-off de Marbella... L'any del descens a segona divisió, és que portem quatre temporades que estem amb l'aigua al coll, sigui per dalt o sigui per baix. I jo, m'ho has escoltat dir moltes vegades a la redacció, vull tenir un any tranquil, de dir, mira, jornada 34-35, ni cap amunt ni cap a baix. Home, també et dic, si hem d'enganxar una altra ratxa com aquesta que hem tingut ara...
Jo t'anava a deixar. La resposta fàcil...
Em sumo al vaixell, eh?
Deixa'm que jugui el partit del Castilla, jo t'ho contesto.
No, sé nedar, eh? O sigui, de moment us pugeu al vaixell i si veig que la cosa tira ja us intentaré enganxar després. Però
ja t'agafarem el braç, llavors. Vinga, va.
Sergi Parc, gràcies. Fins ara,
Adri.
Vinga, va, anem a parlar de la segona catalana.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
25 minuts queden per arribar a les dues. Com a moltes altres competicions, iniciem l'últim tram de temporada també a la segona catalana. Segur que molts equips estan fent també aquests càlculs de si arribem a dalt, si estem a la part baixa, si ens salvem o no. I els equips comencen ja a afrontar partits com autèntiques finals. És aquell moment on una victòria és mitja lliga, on una derrota et pot enfonsar. I el millor exemple, per exemple, tenim el Tibidabo Torre Romeu, que aquest cap de setmana va aconseguir una victòria que els permet agafar aire, sortir del descens. Els de Torre Romeu respiren després de guanyar 1-0 al Ripollet en un duel comarcal i abandonen aquesta part baixa, el que condemnaria l'equip de Torre Romeu a la tercera catalana. Els de l'est de la ciutat van anotar un gol matiner, obra de Sergi Jurado, i van ser capaços després de mantenir l'avantatge fins al xiulet final. El mateix autor del gol assegura haver patit per aguantar aquest triomf per la mínima.
Primera part hem sent molt, però que molt superiors. I la segona part, sí que és veritat que ells van fer canvis i no paraven i tot el rato arribava. El que passa que sí que és veritat que Xavi, el porter, va fer unes dues bones intervencions i la veritat que sí que vam patir, però bueno, els tres punts al final es van quedar a casa.
Ara mateix, els blanc i vermell són l'equip que marquen la permanència, només 3 punts de la zona de descens i encara en una sèrie de partits que són vitals si volen mantenir la categoria. El mateix grup 4, on ha sortit del descens el Tibidabo Torre Romeu, dissabte es va disputar a Olímpia el derbi arlequinat entre el Sabadell B i el Can Rull Rómulo Tronchoni. El partit es va decantar pel filial sabadellenc, que es va imposar per un clar 4-0 i que es manté així líder de la categoria i, a més, després de l'empat de la Pirenaica contra l'Avià, i això que perdien els de Manresa, han ampliat a 7 a 9 punts respecte als vegencs, que són segons. En tenien 7 abans de començar la jornada, 2 punts més de marge pel filial del centre d'esports. L'Oriol Ferran va poder parlar amb el Jordi López, amb l'entrenador d'aquest filial del conjunt sabadellenc, després d'aquest derbi resolt amb 4-0, favorable al Sabadell B contra el Can Rull Rómulo Tronchoni.
Amb Jordi López, després de la victòria per 4-0 al derbi sabadellenc contra el Can Rull. Primer de tot, Jordi, surts content?
Sí, i tant. Surto content pel resultat, surto content pel joc de l'equip. Els jugadors han tingut davant un rival que fins mitjans de la segona part ens han posat difícil, amb un joc molt dur, perdem temps, apretant. Si és veritat que avui, a posar-nos per davant d'hora i fer el 2-0 abans de la mitja part, ens ha donat molta tranquil·litat a l'hora de jugar.
Què és del que estàs més content del que han fet els teus jugadors?
Hem estat molt, molt definitius a l'àrea, no? Una miqueta és el que fa que el partit al final s'acabi aplanant molt més. Hem, la segona part al final s'ha fet molt llarga perquè hem estat resolutius i bueno, havíem de deixar passar els minuts, però no, l'equip ha estat molt bé, ha estat molt, com cada setmana, mai els jugadors no han tingut encara cap partit on s'hagin deixat anar, on hagin passat els braços, on no hagin fet tot el possible, i això els hem de valorar.
Us apropa aquesta victòria una mica més a acabar primers i poder pujar?
Sí, cada jornada que passa ens apropa l'objectiu, està clar. Tenim molt avantatge i hem de mantenir-la. Tenim la Pirenaica que tenim a 7 punts i no falla, i ens està seguint el ritme i tenim ganes ja de rebre'ls aquí a casa i mirar de posar encara més terra per mig.
Doncs moltes gràcies i molta sort.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
S'escoltava, des d'Olímpia, l'ambient de fons. Recordeu que el partit no es va poder canviar d'horari finalment i es va jugar gairebé en paral·lel al Sabadell-Castellón i, per tant, des de la ciutat esportiva s'escoltava el que passava uns metres més avall a l'estadi de la Nova Creu. El tal rival del centre d'esports B, el Can Rull, Rómulo Tronchoni, es manté, tot i la derrota, a la zona tranquil·la de la taula. Ja deia el seu entrenador que no era un partit de la seva lliga, aquest duel sabadellenc, però això sí, no es pot permetre més ensopegades. José García Numoski, precisament, l'entrenador dels de la zona oest de la ciutat, no va poder assistir al partit i el seu substitut a la banqueta va ser, i no m'he begut l'enteniment, curiositats de la vida, Jordi López, un altre Jordi López. Venim d'escoltar Jordi López, qui era l'entrenador del Sabadell B. A l'altra banqueta hi havia un altre Jordi López amb qui també va parlar l'Oriol Ferran.
Amb Jordi López, que avui ha actuat com a entrenador del Can Rull, Rómulo Tronchoni, primer de tot, què us ha faltat per endur-vos al partit?
Doncs, home, petits detalls que són els que al final decideixen els partits, i quan de cara a porta no estàs encertat, doncs això et condiciona. Però bueno, per la resta, o sigui, felicitar tot l'equip perquè ho han treballat, han estat, han competit, però malauradament el resultat no ens afavoreix. Però bueno, hem de continuar treballant i a la setmana que ve intentar treure aquests 3 punts.
Arribàvem al partit sabent que el Sabadell era un equip que anava primer, destacat, que no era de la vostra lliga. A partir d'ara toca treballar per guanyar els rivals de la vostra lliga?
Sí, ara toca el calendari que tenim ara, és el nostre calendari, i aquests no ens poden marxar. Els 3 enfrontaments que tenim ara són 3 que són de la nostra lliga i 2 són a casa, i aquests els hem de treure. O sigui, realment la permanència, que és el nostre objectiu, no, la tenim relativament a prop i hem de continuar.
Surts content del partit?
Surto molt content perquè l'equip ha donat la cara, l'equip ha estat treballador, ho ha donat tot. Malauradament doncs no hem aconseguit aquest gol que fa que els altres s'ho pensin, però xapó, surto molt content pel treball dels nois.
Avui, si haguessin entrat alguna de les de la primera part, hagués sigut diferent el partit?
Jo crec que sí. Si més no, els haguessin posat les orelles una miqueta de punta. Si els hi fiquem aquests i ens posem un 0-1, 0-2, 1-2, el resultat jo crec que hagués sigut diferent. Potser ja dius, ostres, n'entren nervis, tu estàs més tranquil. Però bueno, no han entrat i amb ells els han entrat i ja està. I al final això és el que mana, els gols són el que manen.
L'objectiu segueix sent la permanència, mantenir-vos, esteu bastant bé.
Sí, l'objectiu és la permanència. O sigui, el nostre objectiu des del primer moment, equip que acaba de pujar, no aspirem a pujar. Si es donés la sort, seria meravellós, però no, la permanència és el nostre objectiu des d'inici de temporada i sobretot és, contra abans l'aconseguim millor, intentar arribar a les últimes 5 jornades amb la feina feta.
Doncs moltes gràcies i molta sort el que queda de temporada.
A vosaltres, moltes gràcies.
A l'altre grup de la segona catalana, per cert, la Unió Esportiva Sabadellenca va caure contra el filial de l'Europa, el líder del grup, per 1-3 al municipal de la Creu, i segueix a les places de descens, això sí, a només un punt de la permanència.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Bona tarda, són les dues.
Les classes, com dèiem, seran presencials i segures. Els alumnes aniran amb mascareta.
Quan més persones estigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a la familia. ¿No?
Notícies migdia, de dilluns a divendres, a partir de les dues.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura... Tots els temes que t'interessen te'ls expliquem cada dia a partir de les dues, al Notícies Migdia.
El resum de la jornada en 15 minuts. Ràdio Sabadell.
Aquest 20 de març torna Corro contra el càncer, la cursa solidària de Sabadell.
Tots i totes correm contra el càncer. Corre o camina als 5 quilòmetres solidaris de Sabadell.
Cursa en benefici de l'Associació Contra el Càncer.
Participa a la cursa 100% solidària de Sabadell.
Aquest 20 de març a 2:15 del matí.
Inscriu-t'hi a corrocontraelcàncer.cat.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, falta un minut per arribar a 2:15. El sabadellenc Jordi Molins és el nou vicepresident de la Federació Catalana d'Atletisme. La manresana Mercè Rosic va prendre possessió del càrrec de presidenta ahir, després d'haver guanyat les eleccions per 53 vots a 32. Aquí ha estat el president durant l'última dècada, el Joan Villuendas. Rosic és la primera dona presidenta que té l'ens federatiu en els seus més de 100 anys d'història. I compta amb el seu equip, com diem, amb el vicepresident de la JAS, exercint també el mateix rol, el de vicepresident, ara a la Federació Catalana. El felicitem per aquest motiu en directe. Jordi Molins, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, moltes gràcies, molt bé.
Assumiu el repte de liderar la Federació Catalana d'Atletisme. Amb quina idea inicieu aquest projecte?
Home, jo creiem que és moment de modernitzar una mica tota una federació que porta molts anys amb la mateixa junta directiva, i que necessita, tot i que és prou moderna, però creiem que té molts, encara es pot millorar molt, i també creiem que és una federació que pot aspirar a tenir molts més recursos dels que té actualment, via ingressos diferents dels que té actualment, via sponsoritzacions i generant continguts que ens permetin vendre molt millor l'atletisme català de cara a aconseguir aquests recursos.
Per tant, el finançament per una banda, per l'altra, en el vostre programa ja destacau precisament això que comentaves ara també de modernitzar la federació. En quins aspectes, on creieu que es pot millorar en aquest sentit?
Home, tot el tema de comunicació i màrqueting és un tema que s'ha de apretar molt més del que s'ha fet. Estem al segle XXI, a l'era digital, i això s'ha de notar amb totes les comunicacions, amb tota la manera que té la federació de publicar tots els seus continguts, a l'hora de relacionar-se amb la gent, amb els nostres atletes, amb els clubs i entitats, a través de les xarxes socials, etc. Tot això se li ha de donar una volta i s'ha de millorar molt més. Però això és un instrument només. Al final l'objectiu és donar millor servei als clubs, als atletes i a tots els entrenadors i a tota l'estructura de l'atletisme català, que sens dubte és la més potent a l'Estat, però encara ho pot ser més. Pot ser-ho amb més diferència encara.
Les anteriors eleccions s'havien resolt per només un únic vot de diferència, van ser ajustadíssimes. Esperàveu aquest cop aquests 21 vots de marge que heu obtingut, gairebé doblant a l'altra candidatura? I fins i tot, com ho valoreu, el resultat aquest electoral?
Home, la valoració que en fem és ens sentim molt que tenim el suport d'una part important de l'atletisme català. Això aquesta és la primera valoració que fem. Sobre com ens ho esperàvem, d'alguna forma sí. Aquesta era la sensació que teníem nosaltres quan anàvem a visitar els clubs de Catalunya i notàvem aquesta sensació d'unes ganes de canvi. No perquè hi hagi res personal contra la gent que ha portat la federació fins ara, al contrari, són gent, molts dels quals han de continuar col·laborant amb l'atletisme català perquè són gent que en sap i que té molt a aportar, segurament. Però el lideratge sí que necessitava una mica de gent nova, amb idees noves i idees fresques, no? I això ho notàvem quan anàvem veient, quan anàvem visitant els clubs, i la sensació que teníem era aquesta. Tot i així, és evident que sempre et queda el dubte de si realment la gent que està dient allò que realment al final farà o no. Al final la gent va votar secretament i no saps mai què ha votat, no? Però la sensació era aquesta.
En clau sabadellenca, aquí es dona una circumstància curiosa, que és que el vicepresident fins ara era un altre sabadellenc, l'incombustible Josep Maria Ententes, que anava a l'altra candidatura amb el Joan Villuendas. Per tant, no sé si ja hi heu parlat o si teniu previst fer-ho en la línia del que deies ara, no? De gent vàlida que havia estat al capdavant de la federació, i en aquest cas insisteixo en aquesta lectura local, en aquesta lectura sabadellenca de la curiositat que la figura del vicepresident passa de mans d'un sabadellenc a un altre.
Sí, això és casualitat, però ha anat així. Home, sí, jo vaig parlar amb el Josep Maria després de les eleccions, però simplement una conversa on ell em va felicitar i em va desitjar que fessin molt bona feina i res més. A partir d'aquí no hem parlat més. Però, en general, no només pel Josep Maria, però en general hi ha molta gent vàlida que no pot deixar la federació perquè hi ha un canvi de presidència. És gent a l'àmbit tècnic, a molts àmbits, que pot continuar aportant moltes coses. Nosaltres no venim aquí a canviar-ho tot i a inventar la roda. S'han fet coses molt, molt vàlides i nosaltres continuarem apretant allò que ja s'ha fet bé i mirant de millorar allò que cal millorar. Amb el Josep Maria, en concret, ell sap que a nivell personal i perquè és una, i per tot el que ell sap d'atletisme, doncs que té moltes coses a aportar, si ell vol, a la federació d'una forma o una altra, segur.
I finalment, a nivell fins i tot personal, què suposa per tu ostentar un càrrec com aquest a la Federació Catalana? O per què t'hi vas decidir de formar part d'aquesta candidatura?
Sí, és difícil de dir, no? Però d'alguna forma el món de l'atletisme jo crec que és el meu món fins i tot abans de néixer, no? Abans de néixer ja la meva família ja d'alguna forma estava molt relacionada amb el món de l'atletisme en concret, i jo l'he viscut des de ben petit. Per casa han passat campions, han passat molta gent de l'atletisme, he conegut a molta gent, he participat en l'atletisme des de totes les bandes, com a atleta, com a organitzador de competicions, com a directiu, en alguns moments també ja havia col·laborat amb la federació. Per tant, potser era un dels pocs papers que em quedava, no? I home, em fa il·lusió, doncs, aquest món que conec i que és el meu i que amb el que m'identifico, amb el que, a més a més, tinc els meus fills, que estan tots ja competint amb atletisme, una mica seguint l'estela de meva com a pares, i la meva dona també era atleta i els meus pares també eren atletes. A part de, a nivell familiar, a nivell de relació amb la JAS, per exemple, i amb molts altres clubs, és el meu món, i crec que des d'aquí és un honor estar a la federació i mirar de portar totes aquelles coses que al llarg de tants anys veus que ostres, això s'hauria de fer d'aquesta altra manera, o això... No, veus coses a millorar, i el fet de poder-ho fer, doncs, és un repte important, però alhora un honor, no? I ho fem amb moltes ganes.
Només cal fer un tom a casa de la família, al museu que té el teu pare, que té el Pep Molins, la gent del Panatlon, hi érem el dilluns de la setmana passada, per fer-nos la idea de tots aquests anys, dècades i dècades de feina en favor de l'atletisme. Jordi Molins, nou vicepresident de la Federació Catalana d'Atletisme, el que dèiem, molta sort, enhorabona i molts encerts en aquest nou projecte. Una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada. Gràcies, Adrià.
Estigues al dia de l'esport sabadellenc, al canal de Telegram dels esports a Ràdio Sabadell.
Més teca aquí a l'Hotel Suís d'aquest 15 de març. Tenim futbol sala avui. Aquesta nit a 3:15 l'Escola Pia disputa la cinquena ronda de la Copa a Catalunya a la pista del Cerdanyola, equip que també milita a la segona B. Els escolapis l'afrontaran després d'haver perdut el seu compromís de Lliga. Els de Pedro Donoso no van poder amb el líder, amb el sala 5 Martorell, que es va imposar al carrer Garcilaso per 3-5. Carlos Povedano, jugador de Can Colapi, reconeix que es van enfonsar quan van encaixar 3 en un tancar i obrir d'ulls.
No, visitaba el líder, un auténtico equipazo y competimos de tú a tú casi todo el partido, pero en 2 minutos de la segunda parte, con 1-1 nos metieron 3 y ya fuimos a remolque, pero bueno, el equipo luchó hasta el final.
Tot i la derrota, la Pia continua setena a la classificació, però les opcions d'aspirar al play-off sembla que s'han esvaït del tot, ja que la distància amb el quart és de 10 punts. Més a l'abast estan les places de Copa del Rei, ja que el filial d'Indústries no s'hi podria classificar, i l'últim equip que hi accediria seria la UD Ibiza Gasifred, que té 3 punts més que els de Can Colapi, però això sí, amb 2 pendents. I si els escolapis volen tenir alguna opció, Povedano creu que han de corregir immediatament algunes coses.
Opino que, sinceramente, que... los pequeños detalles, los errores en estos 2 que cometimos, errores puntuales que ante un equipo así pues te cuesta el partido.
Veurem ara si abans del derbi contra el Natació Sabadell d'aquest dissabte la Pia és capaç de redreçar el rumb en aquest duel de Copa Catalunya que dèiem aquesta nit a Cerdanyola del Vallès. I per cert, el club que, si us recordeu, va caure eliminat als penals fa uns dies a Montcada, ha estat repescat per alineació indeguda dels montcadencs i la seva eliminatòria serà contra l'Olímpic La Floresta, conjunt de tercera divisió, d'aquí a 7 dies. Per tant, els nedadors no tindran la mateixa càrrega de partits que els escolapis abans del derbi. Més aviat al contrari, l'equip d'Arnau Casabon no es va poder enfrontar al Barceloneta el passat dissabte en Lliga, ja que el duel a la pista dels mariners es va ajornar per goteres al pavelló. I finalment, l'Amics del Pou, que ja ha consumat el seu descens de forma matemàtica, va caure al pavelló nord 0-4 davant del Bellsport l'Hospitalet.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. I quan tu vulguis, el podcast del programa.
Més futbol sala. Un graó per sota tercera divisió, el grup Arraona es va retrobar per fi amb la victòria des del mes d'octubre, que no ho aconseguia. Tot i això, els arraonistes són coers i estan molt lluny de la salvació, però l'esperança és que encara queden 10 jornades per acabar la Lliga. A quatre mans han fet aquesta informació l'Agustí Bernat i també el Gerard Puentes, que és qui li posa veu.
Triomf amb remuntada del conjunt sabadellenc per aferrar-se a la lluita per la permanència. Per 3-2 van acabar guanyant els taronja a l'Eixample en un enfrontament molt ajustat al pavelló del nord. Els càlculs són complicats, ja que la salvació és a 12 punts, però els arraonistes encara no ho donen tot per perdut. És tot just el tercer triomf de la temporada i, malgrat que el descens sembla probable, Cinto Aranda, autor d'un dels gols d'aquest cap de setmana, reconeix que és una victòria important, sobretot en l'aspecte personal.
La verdad que anímicamente las primordiales ya, porque bueno, llevamos toda la temporada, yo personalmente, con Amics del Pou y ahora con Arraona sin conseguir la victoria, y ha sido mi primera victoria en toda la temporada, y la verdad que teníamos muchas ganas por el tema anímico, que bueno, sigue estando muy difícil la cosa, ya lo tenemos muy asimilado, pero bueno, el trabajar ganando la semana, preparar la semana de entrenamientos habiendo ganado un partido, pues la cosa, bueno,
com deia l'excapità i exdirector esportiu de l'Amics del Pou, és el primer triomf de l'equip des que es va renovar tota la plantilla. Des del club ja s'està pensant en el futur i es contempla que, el curs que ve, el grup Arraona hagi de jugar a Divisió d'Honor Catalana. Ara bé, queden encara 10 jornades perquè finalitzi la competició, és a dir, 30 punts en joc, i aquest dissabte a les 6 toca un nou duel directe a la pista de la Unió Santa Coloma. Per això, Aranda afirma que l'equip no es rendirà malgrat la dificultat de la situació.
Es una situación complicada y más la situación que estaba cuando llegamos aquí al club, que ya estábamos a 11 puntos de salvación. Pero bueno, yo no salgo a una pista no a competir, y yo lo que quiero es competir y a partido intentar llegar al final con opciones. Luego ya que pase lo que sea, pero ya te digo, si llegamos al final con opciones y luchamos todos los partidos hasta el final, me conformo con eso.
Per cert, situació curiosa a la banqueta raonista. Després de la marxa de Manel Muñoz al juvenil del Natació Sabadell, la intenció és que agafés les regnes Francis Barragán, ex també de l'Amics del Pou. La normativa, però, impedeix dirigir 2 diferents en categoria nacional una mateixa temporada. L'alternativa ha estat Luis Crespo Luisón, però no té el títol requerit, i la Raona està decidit a pagar la multa cada setmana perquè pugui dirigir els partits des de la banqueta.
Informacions en forma més breu. Iker Pajares es va adjudicar diumenge al Professional Squash Association Closet, el primer torneig espanyol puntuable pel rànquing mundial. El sabadellenc va arribar a la ronda final sense perdre ni un sol joc, de la mateixa manera que ho va fer el seu màxim rival en els últims anys, Borja Golán, que a més actuava a casa. En la ja habitual cita final, Pajares va guanyar els dos primers sets, però va cedir en el tercer, en el qual el del tenis Sabadell va sentenciar el partit i es va endur el títol de Santiago de Compostela. El sabadellenc va prendre part de la prova gallega, tot i estar inscrit en un primer moment al Canary Wharf londinenc. I en ciclisme, David de la Cruz no va poder completar la París-Niça, retirant-se abans de la darrera etapa per una infecció respiratòria. El sabadellenc, en aquell moment 11è a la general, va sumar-se així a la llarga llista de 60 corredors retirats. Del seu equip, l'Astana, 6 dels 7 participants van posar peu a terra. El dubte ara és si el ciclista d'Espronceda arribarà a temps o no per la Volta a Catalunya, que arrenca dilluns de la setmana que ve, d'aquí a 6 dies. L'eslové Primož Roglič, per cert, va ser el vencedor de la París-Niça després de patir de valent en el tram final amb Simon Yates. I demà aquí a l'Hotel Suís, a la una, puntuals amb la cita amb l'esport de la ciutat, tindreu la roda de premsa en directe de Diego Cavallo en el dia de tornada als entrenaments del Centre d'Esport Sabadell, preparant la visita del Real Madrid-Castilla a la nova Creu Alta. També buscarem ex del filial madridista i del conjunt arlequinat. Tindrem, per exemple, les cites claus per la permanència del futbol sala Sabadell femení, una mica de bàsquet o de voleibol, entre d'altres.
Hotel Suís.
Relleu ara a l'estudi de Ràdio Sabadell els esports que deixen pas als informatius amb el Notícies Migdia i la Núria García al capdavant de tots ells. Des del control de sou us envio una abraçada al Toni González. Per recuperar aquest programa, com sempre, podeu anar al podcast de l'Hotel Suís a @radiosabadell a Twitter o a radiosabadell.fm. Que vagi molt bé la tarda. Bon dimarts. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.